Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Si voleu que us digui la veritat, cada dia que passa l'ambient està més enrarit i en lloc de sortir el president del Barça i fotre un cop a la taula per evitar que algun directiu pixi fora de test...
Farem una hora a parlar amb el president del Futbol Club Barcelona, Joan Laporta. Creiem que la seva presència s'ho val.
Li demano, sisplau, que segui.
No accepto de cap de les maneres que n'hi ha una televisió ni en cap lloc de Catalunya una persona pugui dir aquestes coses.
Som afortunats i afortunades. Als mitjans de comunicació, al nostre voltant i a la vida, hi ha persones creatives, intrèpides i generoses que tenen un alt sentit del servei públic, de l'optimisme responsable, de saber anar endavant sempre. A aquestes persones les mirem i admirem en silenci. Poques vegades sabem com adreçar-nos-hi, ens agraden i ens hi emmirallem. Com a tothom, la vida de vegades les porta per camins insospitats i tal volta inhòspits, i llavors encara més ens fixem en com els nostres companys vitals hi transiten. N'eixamplen les vores, n'aplanen el sol, i planten flors, i el dia a dia com se'l plantegen? Com superen les baixades? Com s'ho fan per remuntar? Què els fa néixer aquest somriure que s'han dibuixat al mig del rostre? Toquen amb la punta dels dits la felicitat? Ens fem un munt de preguntes perquè qui en té les respostes ens les desgrani avui al divan. Company Cristian García, benvingut.
Moltes gràcies, que bonic tot això que dius.
Això ets tu.
Hay la teoría que demuestra que la vida es una apuesta que ganamos al nacer. Sirve acojonarse cuando todo es un desastre y la suerte te abandona. Hay el argumento que sostiene que la vida es el presente, que no hay nada que perder.
Aquí en Cristian, de superperiodista, a coaching, a conferenciant, a persona que ens mirem com a model. Nen, tens més pressió que sí. Quan estaves davant la càmera i el micro. A veure si ens ho expliques. T'has reinventat.
Sí. Sí, una mica sí, perquè efectivament, com diu aquest tema de Jarabe de Palo, del Pau Donés,
sí?
La vida la decideixes tu com la vols i de quina manera vols gaudir-la. I en això estic. I en els últims mesos, diria que en els últims anys, doncs no hi ha més remei que redefinir el perfil personal i professional i decidir com vull afrontar aquesta vida. I amb això estic encara, jo crec, no? Perquè mai acabes de dissenyar exactament com vols que sigui la teva vida, i això és fantàstic, perquè això en principi no hauria de tenir límit.
Això parles de l'actitud amb la que t'hi poses, no?
Uh-huh.
L'actitud com l'element clau?
Segur. L'actitud és fonamental, perquè davant de l'adversitat, si tu no hi poses actitud per després adaptar-te a una nova situació i, a més, plantejar-te de quina manera
sí.
Tu viuràs a partir d'ara i de quina manera tu, a més, redissenyaràs aquesta nova vida, doncs és difícil, però la primera cosa és tenir actitud, segur, després d'haver acceptat una situació que et ve donada i que no tenies ni idea que se't podria presentar.
No la teníem a l'agenda.
No, com tantes coses a la vida que no tenim agendades i que ens venen al damunt.
El divan amb Sílvia Còpolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Escoltem aquesta veu.
Decisive factor is decision. The freedom of choice. The freedom to come up with a decision. It should be, I would like to become this way or another, in spite of conditions that should only seem to fully determine my behavior. I wish to act freely as a responsible being, which is a human being. I wish to act in accord with heredity.
T'hem anat a buscar la veu de Viktor Frankl.
Sí.
Amb aquest accent, ell era vienès, parlant en anglès, sobre l'actitud, sobre la motivació, sobre com tirar endavant. Uh-huh. I justament tu ens has triat el llibre clau de Víctor Frankl, d'aquest home, del psiquiatre, que va passar tant de temps en els camps de concentració nazis. L'home a la recerca de sentit i l'home en busca de sentido. Per què?
Perquè Víctor Frankl, al marge de ser un il·lustre neurocientífic i, a més, psiquiatre, va escriure aquesta meravella de llibre que jo recomano molt, perquè ell creu, en realitat, que només quan tu dones sentit a la teva vida és quan tu, en realitat, pots pensar com vols viure-la. I, per tant, tu només ets lliure d'allò que penses. La resta, moltes vegades, et ve donat. La vida et presenta obstacles, com dèiem ara, et presenta situacions que no t'havies imaginat mai, i, per tant, has d'anar superant els obstacles o t'has d'anar abraçant a totes aquelles coses bones que et presenta l'escenari. En canvi, quan l'adversitat sobrevinguda et cau al damunt, doncs segurament només tu pots decidir com vols controlar allò. I aquest és un llibre que ajuda moltíssim a, primer, reflexionar al voltant del per què som aquí i per què hem d'afrontar les situacions que ens venen sobrevingudes, i, a més, quan busquem i trobem la resposta al voltant del per què de la nostra vida i donem sentit a la nostra vida, és quan aleshores comencem a pensar com volem viure-la i de quina manera pensem afrontar-la. I aquesta dualitat entre el per què de la vida i com volem viure-la a mi m'ha ajudat moltíssim en un moment on jo he hagut de reflexionar moltíssim al voltant d'això per donar sentit a la meva vida, perquè, a més, es dona la circumstància que aquest va ser l'últim llibre que jo vaig llegir en vista. No sé si per casualitat, però això és així. I, per tant, segurament per això aquest llibre de Víctor Frankl em va marcar tantíssim, perquè jo tot just l'acabava de llegir feia pocs mesos i a poc a poc em vaig anar adonant que perdia visió.
L'home a la recerca de sentit de Víctor Frankl, quan he vist que l'havies triat, et confesso, és el llibre de la meva vida.
Sí?
És el llibre que més vegades he regalat.
Sí, eh?
És el llibre que sempre penso que s'ho val tornar a mirar-ne un fragment, que et sacseja i que et permet trobar els recursos.
Sí, perquè és molt colpidor des del que explica i des de la seva experiència, però està molt relacionat, jo penso, també amb la filosofia dels estoics, no? Quan parlen de l'última llibertat. Quina és l'última llibertat de l'home? Aquella que depèn d'ell mateix. I jo he tingut una mica aquesta sensació, no? Qui va controlar la meva vida? Doncs l'adversitat, la meva malaltia. Qui va decidir que jo no pogués llegir? La malaltia. Qui va decidir que un dia jo hagués de parcar el cotxe i no pogués conduir? La malaltia. Qui va decidir que jo hagués de deixar de treballar? Ella. Però a partir d'aquell moment, quan jo he estat lliure de la meva malaltia i quan jo he començat a acceptar la meva situació i aquesta adversitat, donant sentit a la meva vida, ha estat quan jo he agafat el control de la meva vida. I aleshores és quan jo començo a pilotar de quina manera hi vull veure, de quina manera vull tenir certa mobilitat i de quina manera vull enfocar la meva vida per sentir-me útil, no pas inútil.
Stargardt, la malaltia de Stargardt, aquesta degeneració de la retina de causa genètica.
Sí, és una distròfia que és degenerativa i regressiva i que m'afecta la màcula, concretament els fotoreceptors de la màcula, que són els que capten la llum que després enviarà la imatge cap al cervell perquè aquesta l'interpreti. En el meu cas moren, no es reprodueixen, no es regeneren i, per tant, el que passa és que jo hi veig a través d'una visió molt residual que tinc a través del camp visual. I aquesta involució no sabem cap on anirà, ni tampoc si algun dia tindrà remei. De moment, ara per ara, no.
Cristian García, avui al divan. Hi ha arribat la Sílvia Pérez Cruz.
Quan l'obra de l'arrel i el cel
Jerusalem
pujant a poc s'enfila il·luminant estels abraçant tot el meu vol.
Aquest amor del bo que fa el teu divan, Cristian?
Això em costarà una mica, perquè aquesta cançó m'aboca a la figura del pare, i per mi el pare va ser i continua sent, tot i que ja no sigui entre nosaltres des de fa prop de 18 anys, el meu gran referent. El pare va ser una persona molt carismàtica, d'un fort caràcter. Jo crec que era una persona molt exigent amb tots nosaltres, amb els quatre germans, amb els tres que tinc, amb els quatre fills, volia dir, però també era exigent des de la pròpia exigència, era molt autoexigent amb ell mateix, no? I jo crec que això ha fet que avui nosaltres, al marge d'estar tremendament units com a germans, també ens hagi fet molt forts en situacions de certa adversitat i sempre ens hem recolzat els uns amb els altres en moments de dificultat.
Amor del bo pel pare, per en Manel.
Sí, sí, el pare sempre ha sigut el referent i aquesta cançó m'aboca a ell perquè parla d'això, de com la Rosalén i la Sílvia Pérez Cruz pensen en el pare perquè l'enyoren.
Cantar tot el meu dol, quan l'arbre del record i el dol va florint de sol a sol, m'esgarrapa aquest dolor i celebro, vaig sentint amor del bo.
De fet, jo encara l'enyoro, el pare.
Esclar.
L'enyoro i moltes vegades, en tant que era el referent i encara continua sent-ho, em tibo d'ell pensant, davant d'aquesta situació, el pare què faria? O quina resposta et donaria davant d'alguna pregunta, no? I això em serveix a l'hora de la presa de les decisions, perquè si el tens allà, sempre creus que en algun moment o altre t'ajuda.
Fa de motor i fa de timó.
Exacte.
Exacte. Mira, mira, mira. And now... The end is near. Quina versió! And so I got to face the final curtain. Aquest My Way amb la Nina Simone. Friends, I'll say it clear and state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I've traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way.
Genial aquesta versió que ens has triat, eh?
Sí, t'agrada?
Sí, ens agrada. A més ho hem parlat abans aquí amb el Santiso, l'altra banda dels vidres, i amb la Susana Ortega. Per què ens has escollit la Nina Simone amb el My Way?
Per parlar de la mare, de la Trini, perquè la mare és el pal de paller. Ho va ser sempre i ara jo crec que, tot i que visqui una residència, continua sent-ho. La mare és una dona feta a si mateixa, una dona que va ser mare molt jove, que amb 27 anys ja tenia 4 fills i que, tot i no tenir una gran formació, perquè, com ella sempre diu, va créixer i es va formar en una escola de monges i allà només li van ensenyar a llegir, a escriure i a resar, doncs ella jo crec que va fer la feina de mestressa que es feia fa 50 o 60 anys, no? Allò d'educar els fills, d'estar per la casa, i no li va anar malament. Jo crec que ho va fer francament molt bé i això és d'agrair de part dels meus germans i de mi mateix. I per tant, la mare sempre és la mare i la mare sempre serà el pal de paller, perquè tot i que ella visca la residència, tots estem molt pendents d'ella i ella, evidentment, de nosaltres.
I en Cristian ho diu i se li eixampla aquí el sí, somriure sí, i els ulls.
A més, diuen que m'assemblo amb ella, diuen.
Cristian García, avui al divan. Bueno, nen, buah. Què feies amb aquesta música?
La Dolce Vita.
Sí, deia, sí,
la
Dolce Vita. Jo ja veig els llums a la disco. Saps? Que sí, no?
Sí, sí, sí. Aquesta cançó m'evoca una etapa de la meva vida d'adolescència fantàstica, els estius a Caldetes, amb els amics, el Joaquín, l'Enric, el Ricardo, el Julio Marí, amb el David, amb el Tito, el Jepi, amb tots ells, no? I és una etapa on jo crec que ens miràvem la vida de cara a futur a través d'un foradet i pensàvem que tot era possible en aquell moment. I ara que ens la mirem per popa, tinc bastant la percepció que tots plegats no ens ha anat gens malament i que hem viscut en a Dolce Vita, i per això em fa molta gràcia. Primer perquè em situa en aquell moment, però ara que han passat els anys penso que teníem raó quan pensàvem que tot era possible i al final s'ha donat.
El divan amb Sílvia Coppolo, exclusivament en podcast.
Per la seva trajectòria professional com a periodista esportiu que ha desenvolupat en emissores com Antena 3 Ràdio, Ona Catalana o Catalunya Ràdio, menció d'honor a Cristian García Montagut.
Bravo! Bravo!
No, a més amb el reconeixement dels companys, sí. No? El premi a la trajectòria. Vull
reconèixer també aquells companys, aquells professionals que...
Tu, generós.
Des que vaig començar l'any 86, Antena 3 Ràdio, amb José María García, a Pepe Gutiérrez, Ciro López, Enrique García Corredera, Rafael Vila San Juan, Bernat Bafalull, com dic moltes vegades, ells em van fer periodista. Després vaig anar a Catalunya Ràdio i allà em vaig trobar de director el Joan Maria Claveguera, el Santi Carreras, el cap d'esports, el cap d'informatius, el Jaume Peral, el seu inseparable, Siegfried Gras, el Josep Maria Déu, el Manel Fuentes i el gran, gran, grandiós Jordi Basté. Moltes gràcies, Jordi, i gràcies a tots ells, perquè ells, com dic també moltes vegades, em van educar com a periodista de ràdio. Després va arribar l'experiència d'Ona Catalana. A Ona Catalana vaig coincidir amb el Josep Cuní, amb la Neus Bonet, bona nit, Neus, amb el Pere Escobar, amb la Sandra Sarmiento, amb el Jordi Nomdedeu i molts d'altres. Ells em van fer creure en aquella il·lusió. I per últim, vaig retornar a Catalunya Ràdio. I mereix un capítol a part, un capítol especial,
sí.
La figura de Joaquim Maria Puyal.
Veto aquí.
Gràcies, Quim, pel teu mestratge. Gràcies per ensenyar-nos l'ofici i el model de la ràdio. Ofici i model que continuen avui amb la TDT, amb la transmissió d'en Torquemada. Gràcies, Ricard. Gràcies, Xavi Campos.
Cristian. Continueu sent molt amics amb en Quim.
Sí, sí.
Que jo sé que feu coses plegats.
Sí. Bé, coses que es poden explicar, jo crec. Tot
home,
i que tu
que
saps
totes
que...
es poden explicar.
Tu saps que ell sí. És molt, molt, molt reservat de la seva vida privada, però la veritat és que la relació que tinc amb el Quim és molt especial, de fa molts anys, i ara jo crec que ens ha unit encara molt més, no? Perquè la seva situació, bueno, des del punt de vista de la...
tranquil·la.
Sí, de la tranquil·litat que li aporta l'edat, segurament, i haver-ho fet absolutament tot, li permet fer coses que a mi també em permet i que són realment fantàstiques, com, per exemple, haver fet la vertical de Montserrat i que ell, a més, tan generós com és, em regalés la possibilitat de ser el meu guia, no? Amb la pujada als dos funiculars, amb una prova que es va celebrar el passat mes de juny i que recomano a molta gent i que va fer que poguessin pujar 2.180 esglaons les escales de seguretat dels dos funiculars de Montserrat i que va permetre, a més, no només que ell va batre un rècord, el rècord de la persona amb més edat d'haver fet aquesta prova, sinó a més la possibilitat d'aconseguir el podi. Vam quedar tercers, vull dir que no està tan malament i ho vam fer francament molt bé, i això ens va unir també moltíssim a una experiència que era impensable, que no l'haguéssim fet mai si no s'hagués donat aquesta circumstància.
I per què no fas ràdio? El que t'ho diré ja et semblarà una mica bèstia, com t'ho diré, però quan jo era molt joveneta, fa mil anys, es deia que la ràdio és el mitjà sec, i tu hi veus, sí. No sé si pots fer ràdio, perquè encara hi veus prou, però per què no fas ràdio?
Perquè jo crec que ja estic en una altra fase, no? I ara mateix jo penso que tampoc amb els professionals que hi ha al món de la ràdio no sé si estic en les condicions més òptimes per fer-la d'entrada, tots aquests papers que moltes vegades són necessaris per poder guiar-te i per poder seguir a través d'una escaleta o a través d'un guió. O a través...
Trobaries jo no els tot, podria, podries fer-ho amb els dits, amb un teclat,
no sé,
que t'hi acostumaries,
potser...
perquè et saps les històries. Jo t'empenyaria,
Moltes gràcies.
Jo t'empenyaria, perquè a més ho faries.
Agraeixo molt que ho valoris, però
sí,
ara...
I és un repte.
Se'm faria una muntanya.
Una muntanya, però no cal que facis un programa de 6 hores. Pots començar fent coses més curtes. No en di... Ara, mira, ara m'ho deia el Santiso, no dius que vas pujar a Montserrat, no sé com, sí, però que costava sí, tant costa... fer programes de ràdio. Perdona, sí, però no és no tan difícil no, com sí, pujar a Montserrat.
I tant que ho és. I tant que ho és. Molt difícil i molt complex, i més si tenen aquesta qualitat i aquest nivell. O sigui, les coses no, ja saps tu que també...
Bueno,
també puyaleges com jo, que les coses no es poden deixar a l'atzar i s'han de preparar
moltíssim.
Jo no he
dit, que jo no he dit res d'atzar, jo,
No
he dit res.
Però ja ens entenem.
No, no ens entenem.
S'han de treballar molt i per treballar-les s'han de tenir totes les condicions.
No, tens totes les condicions que tens.
Gràcies.
I són moltes. I el que cal és adaptar alguna coseta i que t'ho creguis.
Això segurament, però també sóc conscient de les meves limitacions i això també és important a l'hora d'afrontar la vida i de redissenyar-te-la, com dèiem abans.
Ara què fas?
Ara viure com vull, sóc feliç, cosa que fa uns anys t'he de dir que era impensable, sobretot quan em van diagnosticar la malaltia.
Quants anys fa que te la van diagnosticar?
Fa poc més de 3.
És molt poc temps per haver fet aquest canvi.
Sí. Sí.
Ara ets feliç.
Ja sóc feliç, perquè jo controlo la meva vida i faig allò que em ve de gust. I quan em venen propostes, per exemple, aquesta que ha sorgit ara,
jo t'ajudo.
Me les plantejo i penso, no pensis que no, però també, i no t'ho dic en va, també sóc conscient de les meves limitacions i només jugo aquelles cartes que sembla que allà m'hi puc sentir còmode. Amb allò que jo penso que m'hi trobaré bé, que aporto alguna cosa, i en aquesta línia estic treballant
xerrades?
Sí, les xerrades, les conferències, els col·loquis. Aquesta és una via que a mi em sembla que puc aportar-hi a tothom que tinc ganes d'escoltar-me i que cregui que la meva experiència li pot servir per gestionar processos de canvi o emocions, i després una altra part que té a veure amb col·laboració amb fundacions sense fi de lucre. Uh-huh. Fa molt pocs dies m'he anomenat membre del patronat de la Fundació de la Mútua General de Catalunya.
Molt bé.
I a més estic en conversa amb algunes fundacions com la Fundació Adeco per veure si podem començar a caminar junts des de la idea de treballar amb voluntat de la inclusió de persones amb discapacitat al món laboral. I aquestes dues facetes, aquests dos papers, aquests dos perfils, a mi m'interessen i m'agradaria contribuir-hi.
Fixa't que en Frankl deia el que el camp de concentració ja no és capaç de creure en el futur, en el seu futur, està perdut. Uh-huh. En perdre el futur, perd el suport espiritual, s'abandona interiorment i es lliura la ruïna tant físicament com mentalment.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Avui en Cristian García ha vingut al divan.
Troba el divan amb Sílvia Còpolo a la pàgina web de Catalunya Ràdio i a les xarxes amb l'adreça @eldivancòpolo.
El valor de la conversa.
Com són l'Andrea i la Carla?
L is for the way you look at me.
Aquesta és una pregunta que ocuparia tot el divan, eh?
Mira, és que aquí ens hi estirem.
Aquesta és una pregunta que
mereix una resposta... Sí, com que jo ara amb els podcasts... Llarga.
Sí, llarga.
Què?
L'André i la Carla són la meva vida. Són les dues persones més importants, segurament, de la meva vida. I són dues de les tres persones que més m'han ajudat en aquest procés i en aquest moment tan difícil, no? Perquè he descobert amb elles tantes coses que quan tu et creus que com a pare ensenyes els teus fills, també t'has de donar que són els fills qui t'ensenyen tantíssimes coses. Les coses bones, però aquelles que tampoc potser no has fet tan bé. I l'Andrea i la Carla, des de que van néixer, m'han ensenyat les coses que no he fet bé, les coses que també he fet malament, que segurament que també he comès errors com tothom, no? Però en aquest moment de dificultat, elles no només m'han donat suport, sinó que a més, amb el seu somriure, amb la seva actitud, amb la seva capacitat fins i tot d'assimilar, m'han donat vida. I aleshores això ha sigut com una corretja de transmissió, perquè quan jo les he vist bé amb elles, elles m'han vist bé i, per tant, s'han trobat millor. I jo, en tant que les he vist millor, també he avançat i he caminat amb molta més facilitat.
I aquesta cançó hi té a veure?
Sí, molt, perquè aquesta cançó em presenta una fotografia que és la fotografia de l'André i la Carla quan eren molt petites, al sofà de casa, els divendres a la nit, amb la safata i el sopar i aquell gran moment per veure una pel·lícula que els hi apassionava, que els hi encantava, que és una pel·lícula titulada Jo a Londres i tu a Califòrnia, i que amb elles els hi agradava moltíssim, moltíssim, i que me la davant cada divendres, era el
pla
del cap de setmana, sí, i la veiem plegats, i la banda sonora d'aquella pel·lícula té com a tema principal aquesta cançó, que és amb la que comença aquesta divertida i entretinguda pel·lícula que per elles, quan eren petites, els hi semblava que era una autèntica aventura, no? I jo no sé fins i tot si les transportava a alguna cosa que elles imaginaven o no, però ens asseiem tots tres i no sé quantes vegades vam arribar a repetir aquesta pel·lícula que ens encantava i que quan jo he sentit aquesta cançó en algun moment en aquests últims anys, sobretot, ara que elles ja són grans i tenen 23 i 20 anys i per tant ja fan una mica la seva vida, i he escoltat aquesta cançó, l'he sentit de forma improvisada a la ràdio o en algun lloc concret, m'ha abocat i m'ha teletransportat en aquell moment a través de la memòria i veig cada vegada que sento aquesta cançó aquella imatge de l'Andrea, la Carla i jo asseguts al sofà fent vida de família. Al cap
una pel·lícula de l'any 98, Nancy Meyers, David Swift, Natasha Richardson, una comèdia molt divertida. Parles de la triple A. Què és la triple A?
La triple A és un concepte que a mi m'ha ajudat molt per superar l'adversitat i convertir-la en una oportunitat. És de la idea de tres conceptes que tots tres comencen per A i que són acceptació de l'adversitat, actitud, que és el que comentàvem abans, i a més a més adaptació. Per tant, sense una no pot ser l'altra.
Acceptació, actitud i adaptació.
I a més a més, jo crec que no només hem d'entendre i delimitar cada una d'aquestes fases, sinó que a més jo considero que hem de respectar-les. I si apliques aquest sistema per superar l'adversitat pensant que en algun moment hi apareixerà una oportunitat, segur que te n'acabes sortint. A mi m'ha funcionat i per això hi ha interès de part meva en donar conferències per si a algú li pot servir aquest sistema per sortir de qualsevol obstacle. No té per què ser només un obstacle vinculat a la salut, pot ser un obstacle a una adversitat relativa a una qüestió sentimental, a un divorci, al trencament de la unitat familiar o fins i tot a la pèrdua del lloc de feina, no? Davant de l'adversitat laboral. Per tant, jo penso que la triple A serveix en molts àmbits de la vida i davant de qualsevol obstacle que es pugui plantejar en qualsevol moment.
Anna.
Només dient això, t'he de dir que aquest nom respon a l'àngel de la guarda de la meva vida. L'Anna ha aparegut a la meva vida en el moment quan jo més la necessitava. I quan et deia dues de les tres persones, la tercera és l'Anna, la meva parella, la persona amb qui convisc la meva felicitat, però també l'adversitat quan s'ha presentat. I ella, més enllà de planyar-me, ha estat capaç de pessigar-me, d'incentivar-me i de motivar-me. I a més de donar-me la mà i ajudar-me a conviure amb aquesta adversitat i a més acceptar-la. I no només fer-ho per mi, sinó per ella mateixa, perquè ella també ha aplicat, jo penso, la triple A, i he també acceptat que jo la tingui, li he posat actitud igual que jo, i s'ha adaptat a aquesta nova circumstància i a aquesta nova manera de viure, que no només tinc jo, sinó que també va implícita en la seva de vida, perquè aquesta malaltia s'ha colat no només en la meva vida, s'ha colat en la meva i en la seva.
Clar, dius acceptació, actitud, adaptació, i continuant amb les A's, i amor.
I tant, i tant. Sí, sí, perquè això només s'aconsegueix a través de l'amor que puguis sentir per aquella persona i aquella persona per tu, perquè si no és inviable, segur que no és possible. I això no existia quan nosaltres ens vam conèixer. I per això dic que quan ella va aparèixer, jo no pensava que necessitaria tant de l'Anna per tirar endavant. I avui que ella és al meu costat, jo no sé què he sigut de mi sense ella, acompanyant-me a tot arreu, guiant-me per tot arreu i ajudant-me amb tot allò que necessiti. Perquè no només estic parlant del dia a dia des del punt de vista del funcionament, sinó estic parlant des del dia a dia, des del punt de vista de l'actitud, però també des del punt de vista anímic, no? Des del punt de vista motivacional. I quanta més normalitat li dona a ella a la meva vida, més bé em sento.
I Frankel escriu: l'amor és, en certa forma, la darrera meta i la més elevada a la qual l'ésser humà és capaç de llançar-se. L'home, quan ja no li queda res en aquest món, pot ser feliç, encara que només sigui uns instants, lliurant-se en el més íntim del seu ésser a la imatge de la persona estimada. En la situació més desolada que ens puguem imaginar, en una situació en què l'ésser humà no es pot realitzar fent res de productiu, en una situació en què l'única cosa de profit que fa és un autèntic sofriment, un sofriment íntegre, en una situació com aquesta, l'ésser humà és capaç de sentir-se sadollat, mirant amorosament, contemplant la imatge mental de l'ésser estimat que du amb ell.
@eldivancopulo
De vez en cuando la vida nos besa en la boca y a colores se despliega como un atlas. Nos pasea por las calles en volandas y nos sentimos en buenas manos. Se hace de nuestra medida, toma nuestro paso y saca un conejo de la vieja chistera. Y uno es feliz como un niño cuando sale de la escuela. De vez en cuando la vida toma conmigo café y está tan bonita que da gusto verla.
Sí, clar, la vida és així. La vida a vegades és preciosa.
Sí?
A vegades ens colpeja. Però a vegades té coses fantàstiques i aquesta cançó em recorda moltíssim a un amic que viu als Estats Units, que es diu Josep Arnau, i amb el qual hi tinc ara una relació vital, a més, cada dues setmanes, o si convé, a l'instant, amb una comunicació que és directa i que a mi m'ajuda moltíssim, i que jo crec que ell no sap que m'ajuda moltíssim, i ara ho dic públicament. El Josep va contactar amb mi fa cosa d'un any, després d'haver estat molts anys sense saber l'un de l'altre, perquè ell va aconseguir una beca per l'IQS i se'n va anar a estudiar als Estats Units amb una beca de futbol. I des de l'adolescència que no en sabíem res l'un de l'altre. I ara fa cosa d'un any, a propòsit de la meva malaltia i el fet que em donessin el premi, ell, que segueix tota la informació des dels Estats Units del que passa aquí a Catalunya, va saber que m'havien donat el premi a la meva trajectòria professional i va fer per aconseguir el meu telèfon a través del seu germà Àlex, i aleshores em va enviar un missatge molt carinyós i em va dir: Cristian, m'agradaria, quan et vagi bé, parlar amb tu, sento molt el que t'ha passat i aquesta malaltia que t'han diagnosticat, i espero que estiguis bé, i molts ànims i una abraçada. I quan vaig rebre aquell missatge vaig dir: el Gepi, perquè deia, és el Josep, és el Gepi. I aleshores li vaig dir: no puc estar-me de parlar amb tu, digue'm quina hora et va bé pel canvi d'horari, etc. Diu: ara mateix. I vam parlar, i la conversa va ser molt emotiva, perquè ell em va dir: Cristian, ànims, perquè jo també estic passant una situació molt complexa. M'han diagnosticat fa 2 anys la malaltia d'ELA. I aquí jo vaig quedar clavat, no? Perquè li vaig dir: Gepi, com estàs? I aquí es va iniciar una conversa que seguim mantenint mes a mes, setmana a setmana, i que a mi m'ha ajudat moltíssim, moltíssim, Sílvia, perquè, com dic, sense ell saber-ho, perquè les converses són molt naturals i molt franques i molt vitals, el Gepi ha estat per mi una crossa més en tot aquest procés, i moltes de les conclusions a les que he arribat me les ha portat ell. I aquesta cançó de Joan Manuel Serrat és una cançó que, a més, tenia molt present quan érem amics íntims i compartíem moltes experiències plegats com amics fa, això, segurament 40 anys, no? I recordo que a ell li encantava el final d'aquesta cançó, quan parlava de la carbassa i de quina imatge donàvem tots plegats quan la vida ens girava la cara.
Mira, mira.
De vez en cuando la vida nos gasta una broma y nos despertamos sin saber qué pasa, chupando un palo sentados sobre una calabaza.
Em venia molt de gust fer-li aquest homenatge al Gepi, perquè crec que se'l mereix, i segur que aquesta cançó amb ell també l'emocionarà com m'emociona a mi cada cop que la sento, perquè durant aquests anys que no hem estat en contacte, perquè cadascú té la vida que té, cada vegada que l'he escoltat m'ha recordat a ell.
Subscriu-te al Divan amb Sílvia Còpolo de Catalunya Ràdio i rebràs totes les converses.
Avui, en Cristian García és al Divan.
Nascut entre Blanes i Cadaqués, molt tocat per la tramuntana.
Una mica sí, una sola, tu l'han portat gira, no?
Molt,
segona,
molt, molt,
segona
molt,
casa, molt, segon molt, aire, sí, segona família.
Sí, sí. Sí? Perquè jo no he nascut entre Blanes i Cadaqués, però estic boig per l'Empordà, i l'Empordà em dona tant i m'ha donat tant, que allà hi tinc la meva segona família, hi tinc el Nando, hi tinc Sallum, on nosaltres hi hem fet tantes juntes, que diem, extraordinàries, i on hem reflexionat tantíssim tots dos, i al voltant d'aquest gran amic també les meves filles han crescut allà als estius, i allà hi tinc tantíssims amics que, si hagués de fer una llista, no pararia.
No t'hi caben. Mira.
I varen passar ampolles i anys, i en Siset encara aguantava, dormint la mona a la vora del Ter, però ell mai no s'hi tirava. Sempre deia que la matinada es mataria.
És genial quan el públic, a més, es posa a cantar les cançons que ja ens hem fet nostres. Avui al Divan de Cristian García.
Sto quella per me pari sono a cantare tra l'intorno, d'intorno mi vedo.
Som a l'opera.
Nel mio cuore l'impero non cedo, meglio ad una che ad altra beltà.
Questa o quella?
La costoro avvenenza è quel dono, di che il fato è un fiore alla vita. Soggi questa mi torna gradita, forse un'altra, forse un'altra, domani lo sarà un'altra. se l'altra domanda sarà.
Pavarotti ha vingut avui a Catalunya Ràdio, la seva música, la seva veu que recordem i que tu et porta també moments molt especials.
Rigoletto.
Sí.
Sí, l'òpera i la lírica sempre m'han agradat. No sóc un gran expert, però sempre m'ha interessat. I aquesta òpera em transporta també al moment en què vaig conèixer l'Anna.
Ah!
Sí, perquè abans parlàvem de l'Anna i de la importància de l'Anna a la meva vida, i casualment, en un sopar que va convocar un bon amic, el Marc, vaig conèixer l'Anna, i després d'aquell sopar, molt a prop d'aquí, de Catalunya Ràdio, la vaig acompanyar fins a casa perquè ella vivia molt a prop d'aquí i vam quedar allò de dir, bueno, ja ens veurem un dia, què fas aquest cap de setmana? Li vaig dir, doncs mira, tinc dues entrades per anar al Liceu. Si et ve de gust, estàs convidada. I va dir, de veritat, quin planarro?
De veritat, convides?
De veritat. Dic, doncs sí. Diu, i com és que en tens dues entrades? Dic, perquè jo sempre demano dues de tot i compro dues de tot, per si un cas algú s'apunta. I si no ets tu, doncs vindrà un amic o la meva germana o... I em va dir, ah, doncs jo t'agafo la paraula, endavant, doncs som-hi. I el cap de setmana següent la vaig convidar, vam anar al Liceu i vam veure Rigoletto. I Rigoletto és una, jo crec que és una de les grans peces d'òpera, de lírica de Giuseppe Verdi, no? Jugament amb el Trovatore, amb Aida o amb la Traviata. Jo penso que està entre les cinc grans obres de Verdi. I Rigoletto sempre quedarà en el record de l'Anna i meu, com aquella òpera que, bueno, que ens va unir segurament per sempre, espero.
Cristian García. Els últims instants.
I had this perfect dream.
Sueño me volvió.
This dream was me and you.
Hay veces no sé.
I want all the world to see.
Instinto me guió.
Miracle sensation, my guide and inspiration. Now my dream is slowly coming true.
Què vas fer en els Jocs Olímpics, Cristian?
Bàsicament treballar.
Però a més, va.
Però segurament vaig viure l'experiència més fantàstica que m'ha donat mai aquesta professió, no? Que va ser el tenir o disposar de l'oportunitat de desfilar amb els esportistes de la delegació espanyola el dia de la inauguració dels Jocs a Barcelona. Va ser un moment màgic que no oblidaré mai, evidentment, i que, a més, m'agrada compartir en algun moment amb qui té ganes que li expliqui aquesta anècdota, que no deixa de ser una anècdota i que a mi...
Vas colar.
Sí, em vaig colar literalment.
Sí.
I per tant, aquell dia que no estava previst, ja m'explicaràs, una retransmissió per Antena 3 Ràdio de la inauguració dels Jocs Olímpics, no estava ni previst, ni dissenyant, ni podia imaginar mai que em passaria una cosa així. Les circumstàncies va fer que vaig tenir l'oportunitat i amb un telèfon mòbil vaig colar-me amb ells, amb la delegació, i vaig tenir oportunitat d'entrevistar tots els atletes, els esportistes, els que coneixia, perquè evidentment a tots no els coneixia, i va ser una circumstància que sincerament m'ha marcat moltíssim al llarg de la meva professió.
García, Cristian,
bestial.
Les músiques les ha triat aquest home que diu que no sé què a la ràdio ara. De fet, ens ha fet el guió.
No, me'n guardaria prou, només faltaria.
No.
més alt al cim. Barcelona! Christian, més alt que Montserrat has d'arribar. I jo, si m'ho permets, t'hi puc acompanyar.
I tant. Estic encantat que ho facis. Tu i tots els que em coneixeu, que ja ho feu d'alguna manera, perquè per mi ser avui aquí al divan amb tu ja és una manera d'acompanyar-me.
Gràcies, Christian.
Oh, gràcies a tu.
Aprenem molt al teu costat, gràcies. Com sempre. Gràcies. Acceptació, actitud, adaptació. Santi Solsó, l'Ortega aquí fent les fotos, la Còpolo parlant amb el mestre García.
Troba el divan amb Sílvia Còpolo a la pàgina web de Catalunya Ràdio i a les xarxes amb l'adreça @eldivancopolo.
El divan amb Sílvia Còpolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Quan l'arbre de l'arrel i el cel va pujant a poc, s'enfila il·luminant estels, abraçant tot el meu vol. Ai, pare, que m'abraces fort amb el vent i sense cost, recordant cada mirada, sense port i sense estada. Jo t'estimo amunt i amunt i amunt i amunt. Ai, amor, no estaràs sol.
No em deixes pensar en dolor, jo et ploro perquè et tanyaro.
Però em fa somriure, m'ajuda a viure, i aquest camí, aquest destí, que ens ha fet família. No em deixes pensar en dolor, jo et ploro perquè et tanyaro.
Però em fa somriure, m'ajuda a viure aquest camí i aquest destí que ens ha fet família. Les pregàries, reflexions i tants petons regaran tots els racons dels meus dubtes i il·lusions.
Fa tants anys que ja no et trobo, els teus fruits són plens dels buits. Ara et canto i ja no et ploro. I quan l'aire de la fred i el sol va pujant a poc, jo t'estimo de debò i et ploro. Vull cantar tot el meu dol. Quan l'arbre del record i el dol va florint de sol a sol, m'esgarrapo aquest dolor i celebro, vaig sentint amor del
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.